República, quan siguin les 11, fins després.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Són les 10 i 5 des de matí. Continuem en directe a La Gran Vida aquí a IB3 Ràdio. Ja sabeu que és el vostre magazín de cap de setmana. Demà estarem amb vosaltres de les 9 fins a les 12 aquí a la ràdio pública. Avui hem fet un poquet de repàs en aquestes festes de Sant Joan de Mancor de la Vall, també en aquesta jornada de portes obertes del Centre de Recuperació de Fauna de les Illes Balears a Menorca, i hem estat en Teresa Ramos i en David Arraez, com cada dissabte. Però en aquesta segona hora vos parlarem dels temps, quin temps mos espera per aquests propers dies. I també, com no pot ser d'altra manera, farem una petita passejada, en aquest cas, per Eivissa i Formentera. També tenim la nostra secció de cinema i, per altra banda, anirem també de festa, concretament a l'entitat menor de Palmanyola, que un mes i poc després d'anul·lar la seva fira, avui, finalment, i demà, poden celebrar-la. Així que anirem a contactar amb tota aquesta gent de Palmanyola que estan de festa. Però, si vos pareix, amb el control tècnic tenim en el Lluís Méndez, el que podem fer és començar aquesta segona hora.
Els caps de setmana viu La Gran Vida.
I doncs sí, ja vivim la gran vida i, bueno, ja ho deia, ja apareix l'estiu, però encara no ho és, l'estiu, ja serran de Sant Joan i tot això, però sí que és vera que ja notam que comença a fer aquesta caloreta i tal, però encara hi ha moment de frescor, així que per aclarir tot això que passa i que passarà, el millor que podem fer és contactar amb el nostre servei del temps, del cap de setmana, en aquest cas, na Margalida Ribas, que estàs a l'altra banda. Margalida, com anam?
Com va?
Molt bé, i tu?
Va bé, va bé.
Així m'agrada. Què hem de fer aquest cap de setmana? Hem de ploure, no ha de ploure, molt morirem de calor...
Bé, jo més per la segona opció,
sí,
moriran de calor, més que mos plogui.
Jo estic una cosa loca de content. Sí, ja era ben hora.
Sí, tindrem un cap de setmana, podríem dir, d'estiu, perquè es veu que aquesta setmana hem tingut una treva de la temperatura màxima, perquè tots haureu notat...
Clar, que és frescor, que jo deia.
Exacte, sí, tant de dia com de vespre, perquè hem tingut nits fresquetes, de fet.
Sí, sí.
La nit de divendres vàrem tenir temperatures baixetes, sobretot cap a punts de l'interior de cada una de les illes. També mos moven cap a un cap de setmana més d'estabilitat. Estabilitat ja sabeu que se tradueix en sol i en temperatures a l'alça. Tindrem un vent i una situació marítima molt més tranquil·la, perquè també venim d'una entrada de vent de nord que mos deixava una situació marítima alterada, sobretot de cap a l'illa de Menorca, nord de Mallorca, però tot això ho deixam de banda. Tranquil·litat pel que fa al vent, vent que bufarà flux, tranquil·litat marítima, per tant, si hi ha qualcú que tingui qualque barqueta i vulgui sortir a fer una volta, serà un bon cap de setmana.
Que m'ho has contat, ti, no? Que m'ho has contat.
Exacte, que m'ho has convidi i després que surti.
Exacte, que m'ho has convidi, perquè si no, aquí anem a Margalida, xerra amb el temps i començaran a fer ones i...
Exacte, enviarem a qualque cosa perquè no puguin sortir, si no m'ho has convidi.
Ara, molt bé, així m'agrada, Margalida.
Yeah. I què també la temperatura mínima avui ja ha pujat. No sé si ho heu notat, però ja
comença,
han tingut nits tropicals, en el cas d'Esport de Pollença i de Cap de Pere, que han superat, per exemple, Pollença ha superat per 9 dècimes els 20 graus, però Cap de Pere ja han arribat a 21. Per tant, ja parlam de nits tropicals i més observatoris han quedat per damunt dels 15 graus, mentre que ahir molts quedaven per davall. Per tant, anàvem a l'alça i avui les màximes podrien quedar entre aquest 28, 33 i inclús puntualment 34 graus, sobretot en el cas de Mallorca, l'interior.
Bueno, ja n'hi ha, 34 graus,
sí,
ja n'hi ha.
Sí, sí, sí.
Això ara ja ve per quedar-se? O encara podem tenir qualque esclafit d'aquest que no vulguem, jo que sé, per Sant Joan?
Per ara, aquest cap de setmana serà així, però en vista dilluns tindríem una lleugera baixada de la temperatura, perquè ara el que tenim és un anticicló, que està damunt nosaltres i no se mou. Bloqueja l'arribada de qualsevol entrada d'aire fred. Però dilluns sí que bascula una miqueta, tindrem una lleugera entrada d'aire fred i això baixaria una mica el termòmetre i també existeix la possibilitat de que tinguem qualque ruixada puntual. Bé. Depèn de si el nucli de precipitació se forma proper o no a les costes, se preveu que cap a llevant, tant de Menorca com de Mallorca, qualque brus que puguem tenir. Però seria molt puntual el dematí, perquè a l'hora baixa tornaria a agafar protagonisme.
Res, si ha de ploure que sigui el vespre i poca cosa, ja
exacte.
Està. que no mos emprenyi. I ara
no.
que hi ha truis i concerts i rebel·les i festes, ara això és un cafè. Res, idò, Margalida, moltes gràcies per aquesta previsió, estarem atents. I res, això, si se posen contactes de vaixell, telefona mos,
Sí, sí, i també com a dada puntual, així curiosa, per aquest cap de setmana tenim sortides de sol més primerenques de l'any, que normalment se donen un parell de dies o una setmana abans de solstici, que és el dia 21.
Te'n riuràs, però jo avui, a les 6 i quart de matí, que he obert els ulls, dic, bueno, per favor, i dic, hi fa una claror, que no és normal, t'han pres.
Sí, 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 pues aquest cap de setmana és la sortida més primerenca. Després tindrem el solstici i després del solstici, una setmaneta més tard, tindrem la posta de sol més tardana.
Clar, que la nit de Sant Joan, ja sabeu que és el dia més llarg de l'any. Idò, res, moltíssimes gràcies, Margalida, que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies.
Adéu, adéu.
Adéu.
La gran vida. L'entrevista. Històries de proximitat contades en primera persona.
Vinga, idò, continuem en aquest programa dissabte, dia 12 de juny. Ja sabeu que avui també encara hi poden trobar fires, festes, a tot el racons de les nostres illes. Però abans vos ho dèiem, a la primera hora vos comentàvem que avui faríem una visita fins al passat i en aquest cas, concretament, a Palmanyola. I és que aquests dies, tant avui com demà, hi ha organitzat un trull cargros, perquè no només fan un viatge en el temps, sinó que, a més, és la Fira Bona, que està aplaçada perquè quan s'havia de fer va ploure. La qüestió, anem a xerrar-ne, anem a saber què hi ha, i així mos ho podem apuntar, i avui cap vespre, per exemple, o demà, també podem fer una visita a Palmanyola. Saludant per això en Gerard Díaz, que és vocal de cultura de l'entitat menor de Palmanyola. Hola, bon dia.
Bon dia, com va?
Bones, Gerard, conta-mos, perquè la Fira Bona és avui, demà, ahir ja va haver activitats, però no és, habitualment no se fa en aquests dies, ho vareu de plaçar per mort de l'aigua, no?, de la pluja.
Sí, man, primer de tot, la Fira Bona és la setmana que ve, dia 20 i 21 de juny.
I no... Clar, és a dir, no és aquesta setmana, sinó que la setmana que ve serà la fira bona i que organitzeu durant tot el cap de setmana les activitats que s'havien de fer fa un mes, no?, o una cosa així.
Sí, en teoria la Fira Bona s'havia de celebrar el cap de setmana dia 7 i 8 de març,
sí.
Que normalment és quan solen celebrar, sempre sol ser una de les primeres fires que se fa, uh-huh. Però enguany, a causa del temps, que aquest hivern ha estat un poc mogut, la vàrem haver de plaçar, i bé, han decidit celebrar el dia 20 i dia 21 de juny, a lo millor farà un poquet de calor, però segur que serà un espectacle per tothom que vengui i animam a la gent a que vengui pel Manyola i que vengui a viure l'experiència de lo que serà aquesta fira, que serà pionera a les Illes Balears.
Bueno, conta-mos, per la gent que mos està escoltant d'arreu de les illes, què trobam en aquesta Fira Bona de Palmanyola, que no trobam una altra? Perquè, si no vaig errat, enguany heu decidit fer un viatge en el passat, no?
Efectivament, sí, enguany serà una experiència completament immersiva. La gent, els visitants que venguin a veure la fira podran veure com vivien els vikings, com vivien els milites de la Segona Guerra Mundial, veuran activitats fetes per foners, per medievals, és a dir, uh-huh. Serà una experiència perquè tothom pugui veure com se vivia en el passat. També aquesta gent, aquestes oracions que venen, també quedaran a dormir de dissabte a diumenge, la gent podrà veure fins a les 12 com s'organitzaven, com dormien, com cuinaven, i bé, serà una experiència completament immersiva, que no s'havia fet mai aquí a les Illes Balears, perquè sí que hi ha fires medievals o fires d'antiguitat, però una fira així, uh-huh. Que és un pas en el temps, que és precisament el nom de la fira, no s'havia vist mai, i bé, esperant que sigui tot un èxit.
Bueno, així que si volem fer, com dèiem, un viatge en el temps, el proper cap de setmana a Palmanyola mos hi esperen. Bueno, he de dir que a Palmanyola esteu com molt actius, perquè hi ha multitud d'activitats. Conta-mos un poc, avui, per exemple, avui dissabte, hi haurà activitats, però la setmana que ve, dissabte de la fira, diguéssim, hi haurà també totes aquestes activitats per menjar, per veure, per visitar, no? És a dir, una activitat completa.
Sí, sí. A més de ser una fira immersiva, mm-hmm. també no deixarà de ser una fira amb els artesans i amb gent de la restauració que vendrà a vendre els seus productes. Se podrà venir a sopar, a berenar, a comprar una joia per qui sigui. Això serà una fira com sempre i bé, animam a tothom a que vengui, perquè no perdrà l'essència de lo que és una fira d'aquí mallorquina.
Clar, i vosaltres, que anava a dir jo, vosaltres aquí a Palmanyola feis festes d'estiu o no?
Sí, nosaltres la primera quinzena d'agost tenim les festes patronals.
Ah, molt bé.
I bé, començaran enguany dia 3, amb el pregó i amb un monòleg, i acaben dia 15 amb el concurs de paelles i el tradicional tenir d'artistes locals.
Molt bé, és a dir, que quasi enguany s'haurà ajuntat una cosa en l'altra, però la qüestió és que no vos en perdeu ni una. Eh? Si, no hi ha...
no, no, no.
Si plou, és igual, ja ho farem un altre dia.
Sí. Bé, esperem que no plogui.
No, per favor.
Perquè enguany també el mes de juliol vendrà carregadet. Sempre, no hi solia haver res, i enguany per juliol també tindrem cada dijous ocupat. Qualque dissabte i qualque diumenge també tindrem qualque activitat, així que bé. L'idea és que no s'aturi des de la Fira Bona fins passades les festes.
Molt bé, així que no vos avorrireu a Palmanyola, eh?
No avorrirem.
Bueno, i doncs, Gerard, aprofitant que te tenim aquí amb nosaltres, hem de recordar-vos que la setmana que ve ja hi haurà aquestes activitats, aquesta Fira Bona. Entenc que divendres ja hi ha trull, no?
Bé, divendres en principi el millor vendrà que alguna associació a dormir ja aquí a Palmanyola, però no estarà la fira oberta com a tal perquè tenim...
L'han de muntar, clar.
Sí, hi ha el sopar de final de curs de l'escola, que s'ajunten més de 200 o 300 persones, i per no solapar activitats clar. Hem decidit aquest divendres no fer res.
I ara jo me venen al cap i dic, i on dormen?
Bé, dormen com un sol un descampat que estarà preparat a posta, tindrà una il·luminació...
És a dir, com si fos un campament, no?, d'aquell
sí,
temps.
Sí, un campament, efectivament. I ells muntaran les seves pròpies tendes i bé, ja... No vos donarem més detalls, veniu a veure.
Molt bé. Idò, Gerard, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ja ho sabeu, vosaltres, la setmana que ve, si voleu fer un viatge en el temps, basta apropar-se fins a Palmanyola, dissabte o diumenge, i gaudir d'aquesta Fira Bona amb un poc més de calor, però, escolta, serà tan divertida com estava previst. Així que,
sí,
Gerard,
sí, divertida, segur.
Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, adéu.
Adéu. I'm
cuando desperté, una sonrisa yo me dibujé, y lo demás ya no importaba, lo olvidé. Y todo lo que en la pared colgué, por dos fotos tuyas lo cambié, con la luz de tu mirada me alumbré. Aunque me llame soñador, quererte tiene más valor, porque a mí me alcanza solo con tu amor. Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento, es que cada momento lo que tú me das, cada día me enamoro más, lo demás ya no me importa, siempre hay solución para bailar la vida entera, para reír hasta que llueva, me encanta con que a tu manera me quedas hoy. Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento, es que cada momento
Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
I de tres ràdios, Dial.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Notícies d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
La Gran Vida. Una passejada per Eivissa i Formentera amb Maite Morro.
Vinga, de partim fins a Eivissa perquè avui, si no vaig errat, Maite, parlam d'història, no?
Molt bon dia, Raül. I doncs sí, avui la cosa va d'història, però història divertida, anècdotes curioses, perquè avui mos trobam
a l'arxiu d'imatge i so d'aquí d'Eivissa i Formentera, aquí dalt de Dalvila, un lloc emblemàtic, i estic acompanyada de Nafani Tur, que és la seva directora, perquè aquesta setmana s'ha celebrat el Dia Mundial dels Arxius i amb aquest motiu han fet una jornada de portes obertes que molta gent ha passat per aquí a descobrir les curiositats, perquè jo quan venc a visitar aquí Nafani no sabeu sa de papers que té, papers antics que es veuen per aquí, munts i munts de papers dalt sa taula i, de més, amb lletres antigues, llibres... Vamos, que això pareix un caos, però estic segura que ella s'apanya dins el seu caos. Fani, molt bon dia.
Bon dia, sí, sí, per suposat. Aquí, llevat del meu despatx, que és una mica així, l'arxiu està perfectament endreçadet i classificat i organitzat.
No ho deia per l'ordre, eh? Ho deia per la quantitat de coses que tens.
Sí, 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 per... No, no, és veritat, l'has descrit molt bé en el meu despatx, perquè sempre tinc muntaranyes de documents, de papers i de tots, perquè o necessiten revisar, netejar, el que faci falta, vaja.
Bé, que te deuen arribar sempre coses, no?
Sí, per sort, sí. Som un arxiu obert i rebem... vull dir, quan diu obert és que són dos models d'arxius. N'hi ha que custodien una documentació, diguéssim, històrica i ja està, i no reben donacions o noves incorporacions. En el nostre cas, sí. I en molts d'arxius, sí. I és el model d'arxiu obert i per això deia que tenim... Rebem arxius particulars, com per exemple l'arxiu de la família Llobet, l'arxiu particular d'en Isidor Macabic, és del notari José Cerdà Jimeno, és a dir, n'hi ha molts, poso alguns exemples, i clar, això fa que sempre tinguem feina.
És a dir, que les pròpies famílies, a lo millor que se'n van a una habitació antiga, troben documents o coses curioses i t'ho duen a tu.
Sí, efectivament, per exemple, dels primers arxius que se mos varen donar, documentació històrica, alguna de les quals era d'aquí també, va ser l'arxiu de l'historiador Enric Fager Ernest Tur, que molt va donar a la seva família, en Enric Fagerner Ribas, que havia set batlle de la ciutat. I sí, és important que la gent ha entès que la documentació, que tal vegada a casa seva fa nosa o no té utilitat, pot tenir una utilitat pels investigadors.
Parlem també que no només són famílies que han marcat un abans i un després aquí a Eivissa, sinó que qualsevol que tinga un document antic de, jo què sé, imagina't, un hotel de fa dos segles, un registre, que són coses interessants també per valtros.
Sí, sí, per suposat. Per exemple, mos ha passat gent, filles i netes de treballadores de Can Ventosa, de sa fàbrica, mos varen dur un contracte de sa mare, de feina, i és molt interessant perquè tu veus les condicions laborals, els horaris, els motius d'acomiadament o els drets pocs que tenien i coses així.
Que és molt interessant al final perquè aquí dins el que trobam no només és història sinó context social i cultural. No sé si hi ha alguna coseta durant aquests anys que t'hagi cridat molt l'atenció, no? Perquè supos que moltes de les coses que tens aquí encara li tens que passar tu el filtre per saber si entren o no.
Sí, 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 efectivament. Mira, lo interessant sobretot que acabes descobrint quan fas una feina d'arxiver és que qualsevol paperet, encara que no sigui un document visualment espectacular, com poden ser una carta real o un llibre d'actes de l'antiga universitat, te pot donar una informació molt interessant. De fet, avui, la petita exposició que vàrem presentar, preparar per aquesta setmana, va anar una mica en això, que hi ha documents que visualment són molt importants i que documentalment, històricament, són molt importants, però altres que també te porten una informació molt valuosa, com per exemple petits rebuts de contes que t'aporten informació de com va ser i quins espectacles va haver-hi al principi, com se va posar en marxa el primer teatre públic que va tenir a Eivissa, que era el Teatre de sa Quartera, que es deia així perquè va ser en l'edifici de sa quartera on se guardava es gra per part de l'Ajuntament, no? I coses així.
A veure, de quin segle estan parlant i com te va arribar a tu aquests documents?
Mira, estan parlant de 1835, tenim sa documentació fins 1845, i aquesta documentació formava part de sa documentació municipal, però eren ses comptes, la documentació de comptes de l'Ajuntament, no? Llavors, classificant-lo, vaig veure unes carpetilles, classificant-lo i catalogant-lo, que posava cuentas del teatro. I dius, ostres, quan estàs classificant una documentació que en principi t'assembla que ha de ser avorrida, te trobes uns quadernets molt importants, importants per la informació que porten, i sobretot perquè s'havia publicat molt poc de la Teatre Sa Quartera, i Isidor Macabí, que havia dit que s'havia inaugurat en 1842. Però aquesta documentació demostrava que se va inaugurar en 1835, 7 anys abans del que s'havia publicat. Aquesta documentació, clar, supos que ningú va pensar que informació del teatre estaria en catxes de rebuts de comptes municipals.
És evident que t'apassiona el que fas, perquè li dediques moltíssimes hores, no fa falta ni dir-ho, i supos que al final és sempre trobar la curiositat on tothom ho veu, no?
Sí, efectivament, perquè sobretot perquè un arxiu te pot donar sorpreses, la documentació, fins que no hagis mirat el darrer paper no saps tot el que pot haver-hi. Per tant, això és impossible, és a dir, jo me jubilaré, no ho hauré vist tot. Però lo polit és això, que te puga aparèixer informació molt interessant a una banda que no tu l'esperaves, perquè, clar, un arxiu com a concepte no és com una biblioteca. Una biblioteca, llibres sobre biologia, llibres sobre filosofia o llibres sobre història. Està catalogat per matèries. A un arxiu pots trobar informació de qualsevol tema, gairebé, molts de tipus de documentació. Per exemple, una vegada una investigadora va venir, una persona que li interessava escriure sobre el contraband, i me deia, documents on hi hagi la parla de contraband. Dic, és que pot ser qualsevol banda. Des de bans militars que el prohibeixen i que el regulen, les multes i els càstigs, fins a expedients de jutjats perquè han agafat unes persones fent contraband i se'ls hi obri una causa criminal.
Aquesta setmana heu tingut aquesta jornada de portes obertes, però durant la resta de temps la gent pot accedir, pot demanar venir, pot visitar el que teniu, és públic, com ho feis?
Sí, sí, per suposar, nosaltres tenim un horari d'atenció al públic, és de dilluns a divendres, i les tardes i dissabtes obrim a demanda, és a dir, sempre que vulgui venir algun investigador i que no pugui pas matí, l'obrim per la tarda, i llavors també l'únic que demanem cita prèvia són per als grups. Visites de grups.
I de vinga, anem a fer una visita. Ja que fareu aquesta jornada de portes obertes, anem a fer-la ara amb tu. Teniu calculat la quantitat o de llibres o de material o d'escrits que teniu aquí ara mateix?
Sí, mira, la documentació històrica es mideix per metres lineals, i en aquests moments l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera té més de 5 quilòmetres de documentació.
No sabia això que es fa per metres lineals? Més de 5 quilòmetres?
Més de 5 quilòmetres. És a dir, podíem arribar gairebé d'aquí, de Vila a Sant Rafel, si es posàssim s'escaps de la documentació en fila.
Que interessant. I escolta, és l'arxiu més antic, de quina data és i què és el que conta?
Bé, el document original més antic és el llibre de Clavari de 1373. El Clavari era un oficial molt important de l'antiga universitat, que era el que tenia les claus i anava pagant les despeses petites de la universitat, des d'un torn de vigilància de la costa a un sermó pas corpus, perquè diguéssim, depenia d'ells, o ses espelmes també per professors, o comprar blat quan no n'hi havia, no? Aquest és l'original més antic, però, per exemple, el llibre de la cadena, que li deim, que és nom correcte, és el llibre de privilegis, té copiats documents. El primer, que fa, diguéssim, original, és de 1235, que fa referència a la conquesta catalana d'Eivissa i Formentera, però també hi ha els usatges de Barcelona que són anteriors a 1235 i que és la normativa o el marc legal que va regir Eivissa just després de la conquesta fins que no se varen, diguéssim, signar les franqueses i els privilegis de la nova terra catalana.
Tu creus que encara avui en dia queden documents per descobrir d'aquella època a sa illa?
Pot ser, a sa illa sí, sí, pot ser, amb alguna col·lecció privada. Aquí a l'arxiu, la documentació medieval és molt important i la tenim controlada, però és molt probable que amb algun arxiu privat encara hi hagi documentació molt important.
I te vull preguntar, per sa contra, no? Quina data, l'arxiu que tingueu més recent, quina data és? Perquè, clar, ara mateix estan passant coses que potser dins de 200 anys seran interessants perquè hi siguen, però els tenim ara i moltes vegades mos passa això, no? Que l'antic ho apreciem, però el d'ara no. Llavors, l'arxiu més recent que teniu o el que li deu valor d'actualitat, què pot ser?
Mira, pot ser des de publicacions que parlen d'Eivissa, que ara, és a dir, són actuals i no li feien cas, però dins de 100 anys un historiador o 200 vendrà a investigar quina imatge turística, per exemple, o que va passar amb el turisme que va fer un esplot fa uns anys, i pot veure una mica s'imatge com se promocionava Silla ara, a principis de segle XXI, per posar un exemple, o fotografies, que també una fotografia és un document, i pot il·lustrar molt bé en els futurs investigadors com va ser l'evolució de Silla.
Me comentaves també que durant aquesta setmana heu tingut una exposició, conta-mos-la, perquè m'apareix que és Jugarois Masclistes, es diu així?
Sí, és Masclisme en els Jugarois Antics, que és una col·lecció privada d'en Félix Martínez Torres, que l'any passat ja m'ho va deixar uns altres per una altra temàtica, i aquesta és una mica de com els jugarois ja condicionaven el paper que s'esperava de les dones, no? Monges de jugarois, ninetes que eren monges, nenes que cosien per brodar, per cosir, coses així, és a dir, ja que els jugarois, ja ho sabem, és una manera de condicionar molt la conducta dels infants.
I de tot el que hi ha aquí, què és el que més t'agrada a tu, Fanny?
Uf, home, jo qualsevol document que trobi, jo, per exemple, hi ha una documentació que m'apassiona, que són l'antiga cúria de la Real Governació, que eren els documents de jutjats, perquè expliquen molt bé com era sa gent, com parlava sa gent, el vocabulari tan ric que tenia, perquè no és una documentació d'actes oficials que recordin... diguéssim que reflecteixin un parlar més oficial, sinó que els jutjats recuïen a través de causes per una baralla, per un festeig que acabava malament, per un robatori, reflectien costums i maneres de parlar de sa gent, i això m'apassiona.
Que interessant, perquè el que acabes de dir és, dins de lo que eren actes, entendre el context social, jurídic i legal, més bé recuperar sa llengua original, que te vull preguntar aprofitant, a quin se reconquesta català arrencam a parlar català, quan començam a tenir a Eivissenc? A quina època remunta?
Bé, evidentment, la llengua evoluciona i cada territori té les seues particularitats i, evidentment, està clar parlar amb una llengua comuna, i llavors a Eivissa hi ha paraules que, evidentment, per exemple, aquí deim diferent jugaroi que juguin a un altre territori, però hi ha moltes paraules que mos pensam que aquí no s'han dit mai, que només s'han dit el que és Catalunya, el Principat, i que aquí no s'han dit mai, no és que no s'hagin dit, sinó que s'han perdut. Marmesó, que la gent diu ara, la castellanada, albacea, misser, que mos pensam que per un abogat només es diu misser a Mallorca, a Eivissa també es deia, en altres d'Inguelo, que no deixa de ser una castellanada molt polida, en aquest cas, que jo també dic, però aquí es deia avi. És a dir, la llengua va evolucionant, sobretot en territoris insulars, però el català d'Eivissa és un català molt pur. És a dir, té molts de barbarismes, però a la vegada és un català molt polit i molt pur.
I de fànim, aquest sense temps, però me podia quedar aquí, jo crec que no duies sinó anys i anys i anys preguntant. Moltíssimes gràcies per aquesta passejada, i vos deixam aquí entre 5 quilòmetres, ni més ni menys, de longitud d'arxius. Aquí podem venir a voler i no mos perdem directament.
Us podeu perdre perfectament i trobar-vos dins de 200 anys.
I de per aquí m'aquest perduda, però no tornarem 200 anys, eh? Tornem en 15 dies des d'Eivissa. Una abraçada.
Ja surt el sol, xurup, xurup. Ja surt el sol i penso, quina sort. Vida meva, que lentament que passa el temps quan s'espera.
Vida meva, ha estat un llarg i trist hivern.
Ja surt.
surt el sol.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
IB3 Ràdio és... Joc Nat.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Que estat sol.
Arriba Cris Joanico al Teatre Principal d'Inca amb Rosa Desvents, el seu nou disc. Un concert amb essència mediterrània, so orgànic i potent i noves cançons inspirades en els vents de Menorca. El pròxim 13 de juny, a les 20 hores, Cris Joanico fa estiu. Entrades ja a la venda.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. La Gran Vida. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
Benguitos, moment, ja sabeu que cada dissabte puntuals tenim una cita, no sé si amb el cinema o amb l'art en general, però ja sabeu que cada setmana ens acompanyen i ens conten, tant en Sergio com en Mateu, aquestes novetats, aquesta actualitat de cinema. Avui tenim en Mateu, i Mateu, xerra tu, que se me veu, se me'n va. Bon dia.
Bon dia, bon dissabte, què tal? Pues sí, efectivament, avui no hi serà en Sergio, avui no ha pogut venir, però sempre jo venc aquí a cobrir la seva...
Molt bé,
seva
molt bé. Tu faràs... Tu avui tindràs 7 minuts més per xerrar els seus i els 7 teus. Conta-mos, Mateu, avui de que mos que parlareu, de que mos contareu dins d'aquesta secció de cinema.
Doncs mira, fa poc, com sabràs, s'ha estrenat una de les pel·lícules que està tenint més força cartellera, està sense El Mandaloriano i Grogu, aquesta pel·lícula, aquesta nova pel·lícula de Star Wars, que de munt està inspirat a l'univers de les sèries d'aquestes de Disney, que se n'han fet tantíssimes. De fet, el Mandaloriano va ser una de les que més va triomfar en els principis, les primeres temporades sobretot, i venia a xerrar un poc de, precisament, de Star Wars, de l'univers de Star Wars, de com s'han concebut totes aquestes sèries i aquestes pel·lícules i com aquest univers s'ha fet d'unes dimensions pràcticament inassumibles per un individu que comenci a veure les pel·lícules o les sèries avui en dia.
Clar, és que el món de Star Wars, és, a part del seu món dins la pel·lícula, és ja tot un món, és a dir, és tot, no sé, és a dir, és tan gran tot que és com impossible d'assumir, no?
Efectivament, no crec que en George Lucas pensés que arribaria a ser tan gran. En George Lucas, director, creador... de fet, ja no és ni propietat seva, recordant que Star Wars ho va vendre a Disney a finals dels anys, dels principis del 2000, va vendre i Disney s'ho va quedar tot. De fet, Disney va com borrar el canon de, com de fora de les pel·lícules perquè volia construir-ne un de nou, que era a partir de totes aquestes sèries que hem vist ara. I precisament, jo crec que en George Lucas, en el 77, quan va fer Star Wars, que recordant que era Star Wars, no era Star Wars Episodio 4, ni... o sigui, era La Guerra de les Galàxies...
Ja, una pel·lícula.
Una pel·lícula. Però després, efectivament, ell dins seu tenia tota aquesta imaginació i aquesta manera d'entendre un univers que anava més enllà, que no només era una lluita entre rebels i un imperi, sinó que anava més enllà, era una història d'una família, d'aquests Skywalkers, no?
Clar.
I és molt interessant, precisament, aquest fet, no? El fet de que comences per l'episodi 4, 5 i 6 i després tinguessin les prequeles a finals dels 90, principis del 2000, de com... I després vengueren les 7, 8 i 9, que aquestes millor no mencionar-les. Perquè,
per què? No t'agraden?
Uf, són molt dolentes. Són terribles.
No és que no li agradin, és que són terribles. Atenció, podeu apuntar en això.
Sí, jo soc molt fan de Star Wars, però les 7, 8 i 9 són molt terribles.
Ja va ser un too much,
sí, no?
Ja va ser com ara, ja no sabem què hem de fer.
No, en JJ Abrams no va estar encertat, en Ryan Johnson no s'ha tampoc, i en JJ Abrams se no va anar, despipote.
Bé, però segur que va anar bé.
Sí, no.
Clar, és que això és el que té.
A nivell de duros va anar molt bé.
Clar. La qüestió és que va anar bé i la gent va continuar veient-ho i ara mira on som. Vull dir que...
Exacte, però és molt interessant veure com cada generació té una manera de veure les pel·lícules diferent, no? Segurament una persona de l'edat dels nostres pares pensaria que, efectivament, la manera de veure Star Wars, començant per la 4, la 5, la 6, com han anat sortint, no? Però és veritat que jo, per exemple, la nostra generació... Les primeres pel·lícules que vàrem veure van ser les prequeles, van ser les primeres, o sigui, l'episodi 1, l'episodi 2 i l'episodi 3, i tenim la dinàmica de veure les pel·lícules en aquesta ordre, tot i que quan se van estrenar les primeres, jo els primers records que tinc de Star Wars és precisament quan s'estrenaven per l'episodi 1, o sigui, se tornaven a posar, se feia la reposició a la televisió, sí. Jo me'n recordo de que les posessin per la nit, mon pare i mon mare, diem-me, l'has de veure, seu... posa't a veure-la, i jo quedant-me a dormir perquè era massa tard la pel·lícula, saps? I jo m'he quedat a dormir...
I era curta, precisament.
Clar, però estic xerrant que jo no tindria ni 5 anys, per tant, estic totalment tal. I aquests són els primers records que tinc de Star Wars. Dormim, que ara diria crimen, no te pot dormir amb Star Wars.
Bé, però amb aquesta edat, que vols?
Claro.
Però, clar, és a dir, avui el que hem d'intentar és que la gent que mos està escoltant, tots els nostres oients arreu de les illes, que no hagin vist mai...
Star Wars. Quina sordra.
Clar, quan tu dius, el primer que pensam és dir, bé, la primera, la segona, la tercera, la 7, 8, 9, en Mateu diu que no.
Les podeu obviar i fer una cosa.
Però, quin seria, tu com a expert, quin seria l'ordre correcte?
Mira, a veure, ordre correcte, no n'hi ha un bé, ordre correcte, sí. Però hi ha...
Una recomanació.
Exacte, hi ha diferents ordres, no? Han dit, tenim l'ordre com de l'original, que podríem veure des de l'episodi 4 fins a net 6 i després 1 fins a les 3, i després, si voleu veure 7, 8 i 9, el que vulgueu.
Després estaria... No m'ho està fent moltes ganes, sincerament.
Després estaria, efectivament, el que he comentat jo, de la meva generació, que seria en ordre cronològic, aquest ordre que a vegades se fan les pel·lícules de Marvel o superherois que te fan aquesta taula de pel·lícules en ordre cronològic.
Clar, per entendre-ho tot, no? Exacte. Perquè si no saps qui ve de què o què ha passat abans.
Exacte, però hi ha un factor molt important. Que és que la quinta hi ha aquest... No faré spoiler, però...
Bé, una mica.
És spoiler més gros de la història de cinema, no? Aquella frase mítica d'en Darth Vader. Perquè aquesta frase tingui l'impacte que ha de tenir... Això ho he pensat sobretot mirant en els infants, dient... Clar, els infants avui en dia que hem de veure les pel·lícules, com ho han de fer perquè aquesta frase tingui...
Ha de fer un maratona.
Clar, quin impacte ha de tenir... per ells, aquesta frase. I jo vaig pensar, vale, però el que realment has de fer és veure la 4, veure la 1 i la 2, això si no vols veure pel·lícules.
Dir, començant per la 4.
Començant per la 4.
Val. Llavors, veiem la 1 i la 2.
Sí. Jo faria un incís. Si li estàs posant a un infant, si li estàs posant a el teu fill de 5 o 6 o 7 anys, jo li posaria la 4 i després la sèrie d'animació que està a Disney, val. Disney+, Plus. Star Wars The Clone Wars, que són 7 temporades, és infantil...
Set temporades o 7 capítols?
No, 7 temporades.
7 temporades de quant de capítols?
De... No sé si són... Les primeres són un poc més llargues, però després va reduint. Són capítols de 20 minuts, no són capítols de...
Ah, anava a dir, escolta'm, el nin, quan comença... Té 5 anys, però quan acaba en té 16.
No. És fàcil de... El munt és una sèrie que pretenia ser infantil. En el seu moment, el que se va tornant més fosca i també és una manera d'entendre l'evolució dels personatges d'Anakin Skywalker, de Obi-Wan Kenobi, de tots aquests personatges que tenim a les prequeles. Per tant, feien-se 4. I si voleu fer la sèrie, jo faria la sèrie. Després, feis 1 i 2.
Sí.
I abans de veure la 3,
sí.
Li poses la 5.
Mare meva... És que és tot un món, ja estic embuat.
I quan veus la 5, sí? Efectivament, ara ja se fa spoiler
gros
i pots tornar a la 3.
Val.
I ja veus l'arc dibuixat de Anakin i de tot el que ha succeït. I estic intentant no fer cap spoiler, és espectacular,
sí,
perquè
però...
és una pel·lícula que coneix tothom, però bueno.
Bé, però escolta, estem xerrant de la gent que no l'hagi vist.
Que no l'hagi vist, exacte, clar, efectivament. Tothom però... que l'hagi vist ja sabrà de lo que estic xerrant i que estic intentant fer aquesta maniobra, aquests malabares.
Però és que potser n'hi ha molts i moltes que no l'han vist per l'edat que tenen, vull dir.
Exacte.
Com que són la millor jovenets i que no l'han vist perquè, clar, tot això...
En aquests oients m'estic dirigint.
Clar, que també t'he pensat una cosa, el que t'he de dir jo, tu comences a fer això, que comences en 5 anys i tens 12 encàmeres i que vaig, saps què t'he de dir? Imagina que ens segueixen traguent, clar, no acaba mai això.
Claro, claro. Pues després ja, per últim, seria efectivament la sisena.
Bé, ara...
La sisena ja has acabat com es canon tradicional.
Bàsic,
i després, no? Sí, i després ja tindries totes les sèries, Ahsoka, Obi-Wan, que no ho veus, el Mandaloriano, el Libro de Boba... O sigui, és que se n'han fet tantes sèries... que el que tu dius, comences en 5 anys i acabes en 24 encara no l'has acabat.
Clar, és que clar, però bé, ara que estem ja primera setmana de juny, com aquell qui diu, ja s'estiu, ara ja val.
Exacte.
Podeu ja aprofitar, comença... millor, no?
Claro, és moment de maratones. Clar. Maratones de sèries, maratones de pel·lis...
Així com en hivern, a les 5 de sort baixa, fa fosca negra en aquesta terra nostra, amb aquest horari que tenim equivocat, ara en s'estiu...
S'allarga.
Que s'allarga, i a part d'això... durant, no sé què te diré jo, des de les 12 fins a les 5, 6, 7 de sobre baixa, no hi ha qui s'amogui de casa seva.
No,
des de que calor que fa, vos posau el ventilador, l'aire, el que tingueu, i vos feis aquest marató que vos diu avui en Mateu. Home, en tot l'estiu no sé jo si tindran temps.
Sí, si t'esforces, ja sí, t'adona.
Idò, mira, escola d'estiu, enguany, marató de Star Wars, amb aquest ordre que mos comenta en Mateu. I... ara així per ser gent que no hagi vist. Clar, a quina han d'arribar sí o sí per dir he vist el manco, lo bàsic...
Lo bàsic de Star Wars. A veure, jo crec que els dubtes serien les originals, no? Se li diu originals a les 4, 5 i 6, perquè són, pues, la trilogia original. Yeah. Jo crec que és la manera... És vera que, a lo millor per un infant d'avui en dia, que ja he vist altres pel·lícules amb altres tipus d'efectes especials, se li fa més difícil com s'accés en aquestes pel·lícules, perquè efectivament, tot i que hi ha hagut moltes revisions, són pel·lícules que seient que les va veure en el 1977 i posteriorment, no són iguals que les versions que han vist en els anys 90 i les versions que s'ha fet el 2011. Si ara tornau a entrar a Disney Plus, que faig exercici qualcú que no l'hagi vist des de fa 30 o 40 anys, si se fica a Disney Plus i se posa la sisena i veu el final, dirà, hòstia, i totes aquestes coses?
Clar.
Això, la celebració de Chewbacca acabava aquí.
A mi també me sorprèn, vull dir, me xoca, no sé com m'explicarò, clar, el canvi tecnològic de l'imatge, dels efectes, de tot això,
sí,
que és
sí.
Com a... Per el seu moment, en el moment que se va començar a fer, era com molt avançat en
era,
el seu
era
temps.
Però, clar, de fet, en George Lucas funda una empresa d'efectes especials. O sigui, vull dir, en George Lucas fa possible tot el que és efectes digitals de finals del segle XX.
I tu penses ara que tens aquí el nostre amic GPT, entre d'altres, que això és més light, n'hi ha de més fort, segur.
Clar.
I li demanes qualsevol desbarat i t'ho fa amb una realitat increïble, tant fotos com vídeos, com de tot. Vull dir, és com, uau, amb aquests 30 anys, no? Bé, no, què he dit 30? 50, no?
Sí, sí.
50 anys. Amb aquests 50 anys, com ha canviat el món, no? Que era una cosa increïble, sí, impensable de poder fer, que ara tots i cada un de nosaltres, en el nostre mòbil, podem fer-ho.
No fa falta anar ni a les originals, no fa 50.
No, no.
Penses en les prequeles, les de principis de 2000, i dius, lo que ha canviat el món en 25
sí, també,
anys.
Sí, també.
En 25 anys.
Sí. Totalment.
Ho han canviat tot. Sí, no, muntar l'aproximació cap a... També hi ha una, per exemple, dues trilogies que també sabeu molt d'aquest canvi, és precisament El Senyor dels Anells
sí.
I les del Hobbit. El Senyor dels Anells, que tot i que hi ha uns efectes digitals molt importants i molt desenvolupats per l'època, i que de fet han envaït molt bé, tu veus els efectes especials del Hobbit, que són enormèrims, saps? En plan espectaculars
sí.
I tal, però és vera que no tenen l'ànima que té El Senyor dels Anells. Perquè tu en El Senyor dels Anells veus les persones i t'agrosques un exèrcit, perquè veus de sota...
a 300 persones de veres. Saps? Això és una algo que se comenta molt, que és el fet de com la imatge pot impactar l'espectador. Com l'espectador està molt entrenat per entendre quan una imatge és digital i quan una imatge és real. Mm. I que aquest efecte pràctic, quan és real, realment, arriba a l'espectador i hi ha un impacte emocional distint. Ja no dic que sigui millor ni pitjor, però que és distint. I com els directors i les directores poden jugar amb aquest factor és molt important i molt interessant.
Clar, no és el mateix veure una escena que s'està morint no sé qui, allà, que és un actor o una actriu real, que quan és un efecte especial o un...
Efectivament.
Que te'n dones compte, així.
Exacte, no? Te'n dones compte i bueno, ara hi ha aquesta polèmica de que se diu que reviuran actors clàssics i que de sobte podran tornar a tenir pel·lícules en Humphrey Bogart o Nick Dimmerman.
Hombre, els estaran contents, dic jo.
No sé com funcionarà a nivell contractual això, però, claro, jo crec que això...
Segurament deuen vendre tots els drets i ja no pinten... Fils, nets, renets, no pinten res.
No pinten res. Però, clar, si tu penses el que dèiem això, veure potser un actor que està mort o que tu saps que està mort, que hi ha aquesta, aquest canvi identitari de lo que és el cinema, segurament dins l'espectador no tra, perquè l'espectador moltes vegades el tracten com si fos beneit, però no en té res
beneit. Totalment.
Per tant, la gent se'n dona compte, i això és molt important a l'hora de fer cinema i a l'hora de fer art en general, no?
Sí, sí, bueno, i ara jo crec que si no l'any que ve, ja, les escoles hauran de començar a ensenyar a identificar imatges, a enviar imatges reals o notícies reals o notícies falses, perquè és una cosa de locos,
és una locura. La intel·ligència artificial és una locura. Sí, 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 de fet, les universitats, que jo crec que aquí és on està la gran problemàtica ara a nivell educatiu, és precisament entendre a educar en els universitaris a treballar en intel·ligència artificial. Tu t'anaràs de donar compte com a docent que ja no pots prohibir la intel·ligència artificial perquè és com si prohibissis internet.
No, clar.
No pots fer-ho. Per tant, el que has de fer és intentar educar els infants amb un ús ètic.
Clar, utilitzar-ho per ajudar-te a estudiar, en aquest cas, a aprendre.
Efectivament.
Però no fer mangarrufes.
Exacte, no fer mangarrufes, que és veritat que totes les generacions n'han fetes. Hombre, amb jo, internet, sense internet, favor, amb intel·ligència artificial, sense...
Tu perquè ets molt jove, no? Però jo som del Rincón del Vago.
Jo he arribat.
És una fantasia, el rincondelvago.com. Clar, això jo no sé si...
Quan no t'havia llegit el llibre i resumen per capítols...
Però clar, de vora ara...
Claro, ara...
El Rincón del Vago era una feinada de vora ara.
Claro, això també és el que és l'educació de l'esforç, no? O sigui, entendre que tot i que les coses ara te duguin menys temps, tot i que ara l'aspecte especial de Star Wars, potser te costin menys temps fer-los, el factor de que s'han de fer millor. Clar, o sigui, si tenim la capacitat de fer-ho millor, hem d'intentar elevar el nivell. I això és el que... Pues, tot connecta. Els infants han d'entendre que se pot arribar a més, per tant, s'ha d'intentar arribar a més.
I també arribarà a sorgir, i ja ho veureu si no, la polèmica del fet de que s'indústria audiovisual o de cinema continuï comptant amb actors i actrius de bon de veres, i no que tot siguin creacions virtuals, perquè, clar, la professió també, no? I ens va passar igual en els presentadors, en els periodistes, no? En el final va haver molta polèmica, me'n recordo fa uns anys, amb Supervivientes, perquè varen posar una presentadora en via que feia servició de xarxes i de més, suposadament des d'Honduras, no? Que aquelles connexions, i dius, ostres, no és necessari, no?
Clar.
Contrata qualcú.
Que te sortirà... El pitjor és que totes aquestes innovacions que dius, buah, m'estalviaré un sou... Després ho veus i dius, és que queda molt malament. O sigui,
sí, queda fatal.
Estàs fent un producte dolent, estàs venent malament i estàs tenint una publicitat de merda. És veritat que la publicitat sigui bona o dolenta, és publicitat.
Sempre és publicitat.
Però, tot i així, després no tindràs una segona temporada.
Totalment. Que... No, ha mort aquella nota, aquella nina de si ja és morta. Bueno, la qüestió... Mateu, moltes gràcies per aquesta recomanació de com veure i quin ordre veure tota aquesta saga. La setmana que ve mos tornem a veure.
Més.
Com sempre aquí. Gràcies, Mateu, que vagi bé. I vosaltres ja ho sabeu, nosaltres demà tornem puntuals, com sempre, a les 9, aquí a la Gran Vida. Ara vos deixem els nostres companys de serveis informatius, que acabeu de passar un bon dissabte, i demà no vos ho perdeu, eh? Puntual de les 9, aquí, a la Gran Vida, d'IB3 Ràdio. Que vagi bé. Adeu.
aquel momento y observar. Retirarlo sobrante hasta que no quede nada más. Respirar y cantar lo que quede en el centro, por algo será. Huir del impedimento a ese objetivo y luego remar como un punto y aparte. Seguir a ver qué hay. No es nada interesante volver a comentar. Como un punto y aparte. Seguir a ver qué hay. No es nada interesante.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia. Concentració en aquesta hora de protesta a l'aeroport de Palma dels treballadors del servei públic subcontractat d'atenció a viatgers amb mobilitat reduïda. Fa setmanes que arrosseguen sense solució reclamacions de millores laborals i han convocat vaga indefinida a partir de dimecres fins a